Tot costa.
La victòria contra el Rayo confirma que el Barça ha après a guanyar partits espessos, com el d'ahir, com el de l'Alavés, i també ens recorda que l'equip de Flick és molt més feliç corrent que intentant governar partits. En definitiva, no és un equip perfecte, però torna a ser líder.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocina en el Tot costa.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
La 7 d'aquest dimarts 18 de febrer de 2025, l'endemà, com us deia, que el Barça hagi recuperat al capdavant de la classificació a la Lliga de Primera Divisió. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Amb un gol de penal de Lewandowski, aquesta victòria d'ahir a Montjuïc el situa líder. El Barça ja no torna a jugar fins dissabte, quan visita el camp de Les Palmes. Abans, però, hi ha la tornada de la repesca de la Champions. Ja en joc el Milan Feyenoord des de 3:15, i de fet guanya el Milan per 1-0. S'ha avançat gràcies a un gol de Santi Jiménez.
A l'anada va guanyar el Feyenoord 1-0.
Els neerlandesos van guanyar per 1-0 l'anada. Per tant, ara mateix empatada a l'eliminatòria. A les 9, Benfica-Mònaco, amb un gol d'avantatge pels portuguesos. D'aquesta eliminatòria en surt, efectivament, un dels rivals del Barça als 8 de final. També avui Atalanta-Bruges i Bayern-Munich-Celtic de Glasgow. El duel més atractiu d'aquesta repesca, ja ho sabeu, és el Madrid-City de demà. Partit que podreu seguir amb nosaltres, repartim fórmula al Tot costa.
Esperem que repartim fórmula i canviem de resultat.
Exacte, estaria bé que el Salmurri fes una mica de talismà, perquè l'anada...
Guardiola, ara avui l'escoltarem, ahir va dir que tenen un 1%.
Sí, un 1% d'opcions. Diu Ancelotti que demà li preguntarà realment si abans del partit, si realment pensa que té un 1%. No se l'acaba de creure Ancelotti.
Ancelotti no es creu res ara mateix.
Sí.
Ni Guardiola, ni els àrbitres...
Res. A partir de les 9 ens trobeu demà al Digital de Catalunya Ràdio. I com dius, Ancelotti i Valverde, que era l'altre jugador d'avui, continuen entestats, han parlat dels arbitratges, però ha estat bastant curiós el que ha passat amb Valverde, perquè s'ha mostrat comprensiu a la sala de premsa, ha arribat a dir que tots ens podem equivocar, que els àrbitres se'ls critica molt quan s'equivoquen, però ningú no els felicita quan encerten. Semblava que era un discurs amistós. Clar, s'ha trobat que l'afició del Madrid ara mateix no vol sentir a parlar d'això, sinó al contrari, vol sentir a parlar de conspiracions i tot plegat. Per tant, una hora després, a través de les xarxes socials, ha aclarit que ell no n'ha volgut parlar perquè ell es coneix a si mateix i per això no volia entrar en el tema arbitral, però que tothom ha vist el que ens està passant en aquesta lliga. Per tant, alineat amb el missatge del club, una mica d'ombra sobre els arbitratges de la lliga i ja tots alineats en aquest mateix speech.
Amb Valverde és millor que hi hagi tranquil·litat, perquè si no acaba repartint estopa en pàrquings i no són maneres. Preferim la versió pajarito calmat.
Per cert, que segons ha avançat l'AS, la Federació Espanyola de Futbol investigarà Munuera Montero, l'àrbitre de l'Osasuna Madrid, per possible conflicte d'interessos, perquè es veu que té una empresa d'assessorament esportiu. Tot plegat.
Que la té des de dissabte.
Exactament. Bé, una bona lliçó per si algú altre decideix equivocar-se en contra del Madrid. Tot plegat l'endemà que els àrbitres fessin ahir un comunicat en defensa de Munuera Montero davant els atacs i amenaces que està rebent aquests dies a les xarxes socials.
Avui farem baròmetre, no per parlar de Munuera Montero, i sí d'una matèria que penja del partit d'ahir, que són les agafades als corners. Barra lliure, unes sí, les altres no. En fi, Joan Fàbregas deliberarà sobre el tema.
A les semifinals de la Copa de la Reina tenim també clàssic femení. El Barça s'enfrontarà al Madrid. L'anada jugarà el 6 de març al camp del conjunt blanc. La tornada serà... La tornada serà 6 dies després, el dimecres 12. També a les 7 de la tarda, al Johan Cruyff. I com bé saps, es troben en Lliga el 23 de març. Afortunadament no va tocar la Champions, perquè si no tindríem 5 clàssics al mes de març.
Ideal, 5 victòries pel Barça.
Fins a la sopa ens les trobaríem...
No tindríem problemes de motivació com contra el Llevant.
La segona semifinal d'aquesta Copa de la Reina la disputaran el Granada i l'Atlètic de Madrid. En handbol, el Granollers visita el Lucerna des de 6:45 de la tarda a la segona fase de la Lliga Europea. Els vallesans són coers de grup amb un punt. Juguen contra el conjunt suís, que té un punt més. aquest partit el podeu veure per Esport 3. Estic fent una mica de temps a veure si aconsegueixo veure el marcador. Si no, el buscarem, que anirem més ràpid. Doneu-me un segon. Ara estem en moment repeticions, tu. Ja és mala sort. Mira, ja ho tinc aquí. El Granollers està guanyant d'un a la pista del...
Ja no? Li acaben de fer un gol al... Marquen los suizos!
Doncs empat a 14, ara mateix, exactament. Empat a 14 entre el Crins i el Granollers, com dèiem, partit de la Lliga Europea.
Ara no, guanyem d'un, eh? Crec que anava més endavant.
No, ara ja el tens. Ja
14 a 14.
Empat a 14.
12 minuts pel descans d'aquest partit. Recordeu que, com deia la Sònia, el Granollers té un punt perquè la primera jornada va empatar a casa. En teoria, avui és la ventafocs del grup i haurien de guanyar els ballesans. Vaja, han de guanyar per anar bé.
I el dia en què el Barça ha anunciat el fitxatge de l'extrem Dani Fernández, de 23 anys, el sabadellenc, que s'incorporarà aquest estiu vinent fins al juny del 2028. Va jugar 6 temporades a l'handbol formatiu blaugrana. Ara procedeix d'Alemanya, de l'Stuttgart, concretament.
El Salmons explicarà com és que el Barça anuncia amb tanta antelació un fitxatge. No era habitual, tot i que, com sabeu, l'handbol es tanca amb fitxatges gairebé d'una temporada per l'altra, però el Barça no ho anunciava tan aviat. Avui sí, i també ens explicarà que hi ha un jugador, un altre, que deixarà el Barça per anar-se'n a jugar amb Xavi Pasqual, exentrenador del Barça. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimarts.
No havia acabat encara. Em queden res d'un parell de punts. En futbol sala, que avui juguen els dos equips catalans de la Lliga masculina. A 8:15, l'Indústria Santa Coloma rep el Cartagena. A 9:15, el Barça juga a la pista del líder, de l'Inter Movistar. Sergio Lozano estarà fora de les pistes d'entre 4 i 5 setmanes per una lesió parcial del lligament lateral intern del turmell dret.
Realment el capità no té sort. En aquest cas no és una lesió gravíssima, però quan no és un all, és una ceba.
I ara sí, una última de tenis. Djokovic, que ha tornat a criticar la poca duresa de la sanció de Sinner, però també de Swiatek, per dopatge. El serbi creu que la sensació al circuit és que hi ha hagut favoritisme i que si ets tenista top tens més opcions per d'alguna manera de lliurar-te'n de sancions més duraderes.
Sí, fa la impressió que al circuit ningú no ha entès aquesta sanció low cost a Sinner. La diferència és que n'hi ha que callen i n'hi ha com Djokovic que tenen prou caché per dir que això no els sembla just. En fi, Sinner continuarà jugant, descansarà 3 mesos, va guanyar Austràlia i podrà jugar Roland Garros. Aquest sí, ara sí, és el mapa esportiu d'aquest dimarts, que té una pregunta per la nostra audiència.
Avui, aprofitant que Koundé va ser ahir suplent per la seva tercera impuntualitat, que fins al moment és anecdòtic, però hi haurà un dia que pot deixar de ser-ho.
Solidaritat anecdòtic. Amb els impuntuals.
Exacte. Doncs us preguntem si enteneu que un futbolista no jugui per arribar tard a una xerrada. Enteneu que un futbolista no jugui per arribar tard a una xerrada? Sí, sempre. No, depèn del partit. Imagino que tu votaries que no. Hauràs votat que no, Costa.
Bueno, podria, en un esforç per entendre Flick, podria arribar a votar, depèn del partit. Sí, sempre, o si...
Sí, sempre hauries tingut molts problemes a la teva vida. No sé si arribaves tard allà als teus partits de bàsquet allà...
Segurament, algun havia arribat tard. L'únic lloc on no he arribat mai tard, de moment, és aquí, però qualsevol dia, no, passarà.
No tothom pot dir el mateix.
Efectivament. Des d'ara i fins les 9. Sigueu benvinguts al Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
He vist caps que feien que sí en aquest estudi de Catalunya Ràdio quan he sol·licitat solidaritat amb els impuntuals. Senyor Gerard Tautet, bona tarda.
Bona tarda.
Qui dir que vostè va arribar a tard a alguna xerrada?
No.
No?
La veritat és que no. No, és que no. Jo, més amb això de la puntualitat, sóc bastant estricte.
Però hi havia sempre aquell que arribava tard, Gerard?
No, sempre no, però hi havia algú més despistat, el més empanadillo, que sí, que podia... Sí, no, però jo en aquest cas, de veritat que no, tinc altres defectes. Aquest no. Intento ser puntual, tot i que una que a Reis em vau citar...
Que sí, però en aquell dia...
Serà recordada,
no és que fossis impuntual perquè no vas arribar.
No apareix a formar part d'una altra categoria, que és coneguda de portes endins oients com fer un borda.
Doncs quan... vaig fer un borda, però no, el tema de la puntualitat, a part, m'arriba a enfadar bastant si estic a un lloc i tarden més de... 10 minuts.
Per tant, no ets, no et solidaritzes i no...
No, perquè em sembla falta de respecte, t'ho dic de veritat.
Sí, no, no és que t'ho sembli, és que ho és. Sí. Fins i tot els que som impuntuals, sí, això... Sí.
Perquè em mires així.
No, no, és que estava pensant en una maldat que m'ha recordat Xavi Campos. Javi Poés era puntual?
Hòstia, Javi Poés...
Era company teu, l'Esporting? No, no, no en parlarem.
Va ser molt poc company, perquè pujava just a entrenar ell del filial, i el vaig arribar a conèixer molt poc, ja se'l veia un tio diferent, especial, però crec que impuntual, crec que no tenia altres coses.
Sí, sí. Tenia una mica de terraplanisme.
Avui dia continua tenint altres coses. L'Anaïs Martí sí que m'ha semblat clarament que feia que sí, solidaritat amb els impuntuals.
Molta solidaritat. Sí. Amb mi, Gerard, ho passaries malament. Hòstia, sí. Jo, de veritat, no ho podem evitar. La gent que som impuntuals és una cosa que ho portes... Sempre passen coses, et relaxes i sempre et passa alguna cosa a última hora. Jo sí, jo...
És una malaltia.
Sí.
Per sort, inocua, però és una... Vaja, inocua, excepte per la paciència.
A Condeli està costant unes quantes titularitats.
Flick diu que no és tan difícil. De veritat que sí que ho és.
Sí, sí. Ell no ens entén.
No ens entén.
Silent... expectant, fins i tot mossegant-se els llavis. Miguel Rico, bona tarda.
Bona tarda, tinguem.
Solidaritat amb els que fan tard?
No, de cap manera.
No sé per què m'ho imaginava.
Jo, si un dia arribo 5 minuts tard, és que m'he mort venint.
No, preocupem-nos. Si tu no ets aquí a les 7 en punt, preocupem-nos.
El que m'ha passat alguna vegada, com a, per exemple aquest programa, és que he arribat un dia abans.
Cert, que va passar.
Sí, imagina't. Perquè la persona que et cite es pot equivocar de dia.
Sí, no sabem de qui parles, però sí, és possible.
Sí, tu toleres l'error d'agenda, però no de puntualitat.
Sí, això puc entendre, que s'equivoquin de dia, això puc entendre. Però és que és bastant relativament senzill arribar a l'hora. O sigui, si has d'estar a les 6 de la tarda a la xerrada de l'entrenador, en lloc de
posar-te... I estàs en un hotel, Miguel, no? Estàs en un hotel. Estàs a les rondes. Que sí,
això és veritat que et penalitza. No,
exacte, penalitza.
Si tot intenten entendre, el penalitza.
Estàs fent la migdiada, doncs en lloc de ficar-te el despertador a 6:15, te'l poses amb 15:15 i arribes a l'hora. A mi em sembla de més bé la decisió de seure a la banqueta.
No, perquè però encara no ens has de dir si la sabries a la final de la Champions.
Això... No, t'ho dic igual. T'ho dic igual. A mi em sembla una falta de compromís en l'equip, i si un tio no està compromès en l'equip, sigui el moment que sigui del moment partit, i el moment partit també és la concentració, i el foto fora de l'equip.
Doncs el Miguel
però
compte ja...
aquí, perquè podríem tenir... Només amb això ja ho acabo. Saps qui era molt impuntual en els entrenaments?
Eusebio Sacristán.
No, i més Messi... recent, aquí. Messi, bueno, però... Messi i Suárez eren impuntuals de... que estaven... no eren impuntuals arribant a les instal·lacions, eren impuntuals a l'hora de sortir a la gespa.
Eren, amb perdó de l'expressió, eren impuntuals de pixar-s'hi. L'entrenament començarà quan jo digui.
O de marcar territori.
Doncs imagina't que amb Flick haurien tingut molts problemes.
Sí.
O bueno, potser marcant la línia el primer dia.
Potser Flick estaria entrenant el Bayer Leverkusen ara mateix.
Jo recolzo totalment el Flick, sigui qui sigui, i el partit que sigui.
Després, el Ramon Salmurri ens explica on es compra el rellotge Jules Koundé. Abans parlem del liderat del Barça.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Gavi, l'engalta Gavi, la pilota rebotada se'n va fora i atenció perquè els jugadors del Barça reclamen un possible penal per una agafada sobre...
Íñigo al segon pal. Díaz de Mera li ha recomanat una revisió.
I atenció perquè l'àrbitre ja ha pres una decisió. Se'n va novament cap a l'interior del terreny de joc, dibuixa el monitor i diu que és penal. Sota pals, l'argentí Augusto Batalla. Lewandowski frena, xuta, gol!
I així, de penal, que després discutirem, el Barça va sumar la victòria contra el Rayo Vallecano per 1-0 i se situa líder de la Lliga a 14 jornades del final i gairebé 2 mesos després de perdre aquesta condició, coincidint amb el final d'any i amb la derrota precisament a Montjuïc contra l'Atlètic de Madrid. Després estirarem altres fils, però d'entrada vull preguntar al Gerard, a l'Anaïs, al Miguel, què us va semblar, què us deixa el partit d'ahir, i ja que hi som, si us sembla que el fet de recuperar el liderat canvia d'alguna manera la vostra perspectiva i la vostra sensació sobre si el Barça és favorit per guanyar la Lliga.
No, per mi el fet d'anar primer només té validesa l'últim dia. Recordo amb especial neguit una temporada que va ser la 2007, que un responsable del Barça, es pot equivocar com tothom, la gent, la crítica es queixava de com jugava l'equip, i va dir que ell es mirava el teletext i l'equip anava primer, per tant no anirien tan malament les coses.
No, va ser Chiqui Begiristain.
És igual, qui sigui.
Sí, teletext, ojo, el concepte teletext.
Sí, sí.
Sí, fa tres...
No, no? Sí, sí. És possible que part de la nostra audiència no sàpiga de què parlem.
Fa tres setmanes, l'Ancelotti, cansat, suposo, de rebre pals, va sortir a roda de premsa i va dir, oh, tant que es critica l'equip...
Diuen que juguem fatal,
però... Jo miro la classificació i vamos primero. Bueno, això de mirar la classificació jo no ho recomanaria. Jo recomanaria tenir una mirada bastant més curta i centrar-te en el partit següent, amb l'obligació de guanyar-lo, perquè ara, tal com està el campionat i tal com està la Copa i tal com està la Champions, gairebé en cada partit et jugues un títol. Per tant, no em tranquil·litza res el fet d'anar primer, com no em preocuparia anar a dos punts. Sempre que tinguis el rival a tiro, pots tenir confiança, entre altres coses, perquè el Barça encara ha de jugar contra l'Atlètic i contra el Madrid.
El Barça no era líder, però ja abans del partit d'ahir depenia d'ell mateix.
Clar, ell depèn de... A mi m'interessa que l'equip, en la posició que estigui, depengui d'ell mateix per guanyar els seus títols, i el anar primer o anar tercer en aquest moment, sincerament, trobo que és anecdòtic, naturalment. Fa més goig mirar la classificació i veure el Barça primer, però per guanyar la Lliga s'haurà de jugar millor que ell.
Bé, i sobretot que qui ens havia de dir que tornaríem a veure el... Vaja, qui ens havia de dir? No, hi havia gent que ho deia. El Torquemada, el Campos, no van perdre mai la confiança, però jo parlo per mi, sincerament, quan, després del 6 de 24, no confiava gaire a tornar a veure l'equip al capdavant, i m'ha passat en 3 setmanes, com qui diu.
Cal, digues, digues, Anaïs.
Jo, per mi, sí que és important que el Barça hagi recuperat el liderat de la classificació, ni que sigui per un tema moral, per un tema de confiança, per un tema de justícia futbolística, fins i tot diria, perquè crec que el Barça ha demostrat en aquest inici d'any que futbolísticament és bastant millor que l'Atlètic de Madrid i que el Real Madrid per resultats i per joc. Sí que és veritat que ahir doncs, el partit va ser més trabat del que estem habituats últimament, però també és un procés de creixement, i tu pots créixer amb més tranquil·litat si saps que ets líder i que estàs jugant bé, i és una dosi de confiança que guanyes. És veritat que tot això és molt llarg, que en 2 mesos ha canviat tot d'una forma que ningú esperava, però també crec que sobretot ara que arribem en el tram on et jugaràs les garrofes tant a la Copa com a la Champions, on els 3 equips que per mi opten el títol estan vius en les 3 competicions, doncs et dona un plus de calma veure que estàs a dalt de tot, encara que sigui amb una diferència mínima, i que queda molt encara.
Sobre el partit, Gerard, anaves a dir alguna cosa?
No.
Tinc especial interès en saber com interpretes el partit, perquè va fer la sensació que el Barça va començar molt fort, vaja, atropellant el Rayo, tancant-lo en camp propi, amb una molt bona pressió, i que el Rayo va anar trobant la manera de neutralitzar el Barça, fins al punt que en el global del partit a mi em costa dir que el Barça fos superior. I ja que hi som, si et va convèncer l'intent del Barça a la segona part, que fonamentalment capitanejava Pedri, d'intentar frenar el partit, no sé si et va convèncer i si creus que el Barça se'n va sortir. Ho dic perquè que el Barça sap córrer, ja ho hem vist, i pocs equips li poden mirar a la cara en aquest apartat, però ahir em va fer la sensació que el Barça va voler frenar i no em va saber prou.
És que d'aquest equip l'únic que frena una mica en sentit és Pedri. La resta, hi ha moments que et donen molt vertigen i molta velocitat i moltes situacions d'avantatge, com és, per exemple, Rafinha, que et dona moltes solucions al passador perquè està picant desmarcatges contínuament a l'esquena. Però sí que hi va haver un moment que necessitaves una mica més de calma a la segona part. A mi m'agrada molt el Rayo, per mi és probablement el millor rival que ha passat per Montjuïc. Jo vaig
ara, ara en parlarem amb un protagonista.
Em va agradar moltíssim. En aspecte defensiu, com va pressionar dalt, com lateralitzava la pressió, com la feia frontal en molts moments, que això va exigir doncs, a Pau Cobercí en alguns moments fins i tot a sortir conduint, a buscar aquesta passada en llarg de Pau cap a Lewandowski, descarregant cap a Terció, home, que això ho va fer bé el Barça, que sortia bastant bé en aquest sentit. El Barça també va fer coses bé, no va ser un partit brillantíssim, però el Rayo va fer coses defensives molt bé i en atac també. I una de les que va fer millor el Rayo en atac, que el Barça les va patir, és que el Rayo va juntar 3-4 passades quan recuperava, en joc curt, i això feia que la gent, els extrems, no caiguessin en fora de joc. Álvaro, va haver dues accions que no va caure en fora de joc, De Frutos, una altra acció que no va caure en fora de joc, Enteca, en alguna acció sí, perquè és el punt, i normalment la línia defensiva ho fa bé, però si aconsegueixes ajuntar 2-3 passades, això què fas? Reptes al rival que et surti una mica, i després el timing en els homes de segona línia que entraven, els hi va sortir bé el Rayo. Per tant, t'amenaça molt l'espai, i això penso que el Rayo va fer molt bé i el Barça no ho va solventar del tot bé en aquest aspecte. Llavors, en atac, d'ocasions en va tenir, recordo tres de Rafinha, bastant clares, que si arriben a materialitzar-les el partit es transforma més còmode, però...
Això és veritat.
Sí,
o sigui, el partit a la mitja hora podia estar molt més clar del
exactament.
Que estava.
Però em falta, per exemple, i no sé si m'allargo, però per exemple la posició de De Jong baixant tant, fent el 3 contra 2 a darrere, jo crec que hi havia moments que no era necessari, no sé per què en molts moments baixa tant enrere, quan era Isi, que Isi se l'emportava ell cap a darrere, no. Si De Jong es posa un esglom més endavant, no cal, ja tens dos centrals amb bon peu per filtrar. Si Araujo ho entenc, que baixis una mica, però si no hi és, hi ha Cobercí, hi ha Iñigo, per què baixes tant? Si només hi havia
Enteca. Feia pinta d'instrucció de Flick, no? En aquest cas, no crec que ho fes ell per voluntat
pròpia. No, això és una cosa més meva, és una anàlisi més meu, que jo, tenint dos centrals com els que tens, no cal, perquè ell sí no es punta. Ell sí anava perquè anava De Jong. Jo crec que se l'arrossegava el mateix De Jong cap allà darrere. I aquí perds una mica. Em va faltar una versió més ofensiva de Gavi en pilota. A mi em falten més coses. Gavi és un activador de pressió magnífic, però en pilota falten més coses. I el millor Pedri una altra vegada.
Després analitzarem la selecció de migcampistes que fa Flick, en particular aquest sorpasso ja ara evident de De Jong sobre Casado, també del concurs de Gavi, del poc concurs d'Olmo. Després en parlarem, però ara tinc en línia un futbolista del Rayo que hi va entrar durant la segona part i que coneixeu sobradament perquè és català i perquè va passar pel Barça en l'època Luis Enrique, fins i tot va arribar a jugar el primer equip a alguns partits. Gerard Gumbau, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Bé, descansant ja un cop arribat a casa després de que hem viatjat aquest matí ja estem a casa descansant després del partit dur d'ahir.
Tot i la derrota d'ahir, imagino que satisfets amb el partit que vau fer. Creus que us va sortir el pla de partit que buscàveu?
Bueno, un no acaba d'estar mai del tot satisfet, sempre que el resultat és una derrota, però sí que tenim molts aspectes positius que ens donen molta confiança i que podem seguir amb la línia que estàvem vinguent. La veritat que vam fer un partit molt intens, de tu a tu al Barça, i crec que li vam plantejar moltes dificultats i es va veure durant el partit, no?, que els dos equips van poder marcar més gols i inclús nosaltres al final també vam tenir alguna ocasió com per empatar el partit. I crec que es va sortir un partit quasi rodó, no rodó perquè al final no guanyes ni treus cap punt, però sí que el plantejament que buscàvem era aquest, un intensos, jugar tu a tu al Barça, i crec que vam fer un gran partit.
Tot i anar per davant, tot i tenir opcions, el Barça no va acabar de controlar el partit. Què creus que vau fer bé per evitar-ho?
Bueno, sobretot el que et dic, no baixar en cap moment el ritme d'intensitat que tenim nosaltres, que és una de les característiques que té el Rayo, de no parar, de seguir, de pressionar alt, de no tirar-nos endarrere. Bueno, quan calia estar en bloc baix, pues ser agressius per intentar sortir a la contra i atacar la seva línia tan adelantada. I crec que va ser una de les claus, no?, que també doncs, els canvis que vam sortir de refresc, vam poder aguantar el ritme del partit i posant dificultats fins al final al Barça, que no ho va tenir gens fàcil.
És evident i es nota que sou un equip amb confiança. Jo et diria que clarament ara ja es pot dir que sou l'equip revelació de la Lliga, aneu sisens en posicions europees. Té molt mèrit el que està fent aquest Rayo.
Doncs sí, la veritat que a priori doncs, és un equip que bueno, l'objectiu segueix sent la salvació, encara no està matemàticament, i crec que ho hem de tancar, però com dius tu, si el mes de febrer et diuen que tens 35 punts, ostres, no t'ho creus, i això és fruit de tot el treball que portem fent durant la temporada, de l'equip que tenim, del grup humà que hi ha, de com treballem en el dia a dia. Al final, pues, les qualitats d'aquest equip crec que són el grup, no? La humilitat i el treball que té, perquè jugui qui jugui, rendeix, el míster té una idea molt clara, i és l'any que t'està sortint molt tot de cara, no? Que els resultats, doncs els detalls, que a vegades hi ha anys que cauen cap a l'altre costat, aquest any doncs els estem obtinguent nosaltres, i hem d'aprofitar aquest bon moment, no? Perquè quan et veus en aquest punt de la classificació, doncs la confiança és màxima i has d'aprofitar aquests moments en el futbol per mirar cap a dalt i no frenar-te.
Uh-huh. Quina part del mèrit hi dones a Íñigo Pérez?
Home, gran part és Íñigo Pérez, un entrenador molt jove, amb moltes ganes de fer bé les coses, amb les idees molt clares, amb entrenaments molt intensos, amb molt bona preparació de partits, i crec que la gent està enxufada, la gent està entrenant en el dia a dia espectacular, i després és el que et dic, al final pues, juguen 11, però tothom està apretant des de darrere, sap que el que juga ha d'estar a un nivell espectacular, perquè si no n'hi ha un altre darrere que apreta per entrar, i aquesta està sent una de les claus de la temporada.
Uh-huh. I amb les idees molt clares també respecte a l'arbitratge, ell no va voler comentar les jugades. Suposo que això s'acaba transmetent, perquè també vam veure que el porter, que Batalla, tampoc no hi volia donar més importància, perquè això acaba distraient el jugador, no? També és fàcil, sí, final, dir-ho des de la sisena posició, que no estàs patint, imagino, per baixar, però...
Sí, al final tots sabem que a nivell d'arbitratge doncs, hi pot haver errors, encerts, com un futbolista, no? I els àrbits també són humans i tenen molta pressió, i també des de qualsevol punt de vista jo sempre penso, ostres, aquesta acció, si fos el meu equip, amb quin criteri ho veuria? I em poso després l'altra pell, i si fos de l'altre equip, amb quin criteri ho veuria? Al final hem de veure una mica des de tots els perfils, i els àrbits també pues, sempre s'emporten els punts negatius, no? Quan ho fan bé ningú els hi diu, i crec que és una feina realment difícil. Vull dir, et podria posar exemples de quan tu estàs en un entrenament i estàs jugant a partits amb els teus companys, i qualsevol del cos tècnic, entrenador o el que sigui, fa d'àrbit, i sempre hi ha discussions, perquè són accions molt ràpides, amb molta intensitat, i sempre a vegades pues, hi pot haver errors. Nosaltres, ja et dic, amb la posició també privilegiada que tenim, no ens dediquem a mirar això, sinó simplement a treballar i a seguir la nostra línia, que ens estan anant genial.
Per cert, que ara que parlàvem d'Íñigo, em confirmes que ahir a Montjuïc la temperatura era la del mes de febrer, eh?
Sí.
Perquè ell va sempre amb màniga curta.
Sí, deu ser alguna superstició, alguna mania que té, perquè també els entrenaments moltes vegades van màniga curta, i suposo un tio de Pamplona i no té fred.
Segurament. Clar, sent tan jove, té capacitat de ser, no sé si dir, autoritari, és a dir, que el grup el respecti?
Sí, s'ho ha guanyat. Al final jo crec que també ell era una de les coses que busca, no? Al final pues, pensa, ostres, ha de pensar, soc jove, hi ha jugadors aquí que tenen més edat que jo, però bueno, me'ls he de guanyar, he de tenir una idea clara, he de fer que creguin en mi, i crec que pues, ho està fent molt i molt bé.
Aquest Barça és el més golejador de la Lliga, però al camp es nota que són un equip jove.
Bueno, està clar que és un equip amb molta ambició, capaç de guanyar-ho tot, però alhora també té aquest punt de falta de maduresa o falta d'experiència en alguns moments. També el partit d'ahir, sabien de la dificultat que tindria jugar contra nosaltres i l'oportunitat, no? a la vegada que tenien ells de tornar-se a posar líders, i això també et pot generar pues, bueno, una mica d'ansietat, una mica de descontrol, perquè saps que poder fa un mes semblava que la Lliga ja estava tirada, fa dos mesos pensaven que la tenien, i gestionar això tampoc ha de ser fàcil, i el Barça tampoc està habituat a jugar, o sigui, a tenir setmanes tan llargues de treball, i suposo que també pues, se'ls va veure a vegades una mica imprecisos, no? Vaig veure ahir, suposo fruit de millor tenir dies de festa, tornes, no competeixes, i quan has de tornar a competir està clar que pues, et falta una mica aquest feeling de competir cada 3 dies que estan acostumats ells. Són jugadors joves, la majoria, amb unes ganes increïbles i amb una qualitat espectacular, i està clar que si segueixen així poden optar tot.
Mm-hmm. Havent passat tu com hi has passat per allà, suposo que també hi ha un punt d'enveja de veure com s'està apostant ara pel planter, no?
Sí, enveja sana. Al final, veure jugadors que pugen de la casa i que se'ls obre una porta, pues, arrel això, no? De que el Barça, potser, econòmicament no estava en els seus millors anys, pues, hi ha jugadors que han dit, aquí estic jo per arribar al primer equip i per demostrar que estem preparats i perquè es confiï més en la cantera i això és el que dona vida a un club. I el Barça, pues, això ho ha tingut sempre i ho ha de saber implementar i seguir amb aquesta dinàmica.
Uh-huh. Ahir no va jugar d'inici, però en el teu cas, per paral·lelisme, suposo que t'has fixat bastant en Casado, un joveníssim mig centre que cada cop sembla un veterà en el camp.
Sí, em va sorprendre, o sigui, porto des de principi de temporada mirant el Barça i em sorprèn la capacitat que té i l'adaptació que ha generat aquest en Marc Casado, perquè no el tenia vist i la veritat que ha sigut un impacte molt positiu pel Barça, perquè crec que és un jugador, pues, que dona equilibri, a la vegada et dona molta energia al mig del camp, perquè té una molt bona pressió cap endavant, és intel·ligent en pilota i també és molt necessari a l'hora de, pues, de pagar focs, no?, que diguem, allà al mig del camp i recuperar pilotes, i la veritat que està fent una gran temporada.
I en el cas de Cubarsí de Lamine Yamal, no sé si encara conserves contactes a la Masia, però si te n'havien parlat ja abans que pugessin al primer equip, que deien aquests són dels escollits.
No sabia, clar, jo ja tinc 30 anys, ells tenen 17-18, i clar, és una generació ja que quan em diuen de quin any són, em perdo ja, el 2007, i això no pot passar.
I, clar, perquè tu però, et recordes jove en el 2007,
clar,
no?
Clar, jo sóc del 94 i la meva generació, jo encara em noto jove, però aquests són nens, és que són nens que estan jugant al futbol professional i a un nivell altíssim, que ja, no sé, un altre dia vaig dir, que em sembla surrealista com poden, pues, gestionar això mentalment i ojalà, pues, els ajudin també a seguir el camí i fer veure que, bueno, que el Barça és molt exigent, que han de seguir, però que ho tenen tot per triomfar.
Veurem el Rayo a Europa l'any vinent?
Bueno, si seguim aquest camí, nosaltres ho disputarem fins al final. Queden, crec que, 14 partits de Lliga, tenim partits a casa també, que contra rivals que ara mateix són directes per la classificació d'Europa i si un cop tinguem l'objectiu de la salvació, anirem a per tot.
Tant de bo que sigui així. Gerard Gumbau, gràcies per atendre la trucada del Tot Costa.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Great Escape, els deia aquesta cançó. Oi? Ah, The Sweet Escape. Bé, més o menys. Ella, qui canta això? Gwen Stefani. Ah, sí. Fa que sí, Gerard Tautel.
La Gwen Stefani és una mítica rosa alta, sí, me'n recordo, que tenia alguns temes xulos.
És una mítica rosa alta.
Sí, bueno, és que... Sí, bé, ben. Joveneta no és, deu tenir la seva edat.
A veure, un respecte.
Va, tu creus que va haver a jugar Ramallets?
No.
Que en Estefan, no.
No crec.
Val,
no crec.
Tornant a l'entrevista que ara manteníem amb Gerard Gumbau, molt interessant, m'ha cridat especialment l'atenció el passatge en què, jo no ho hauria dit mai, però diu... És que, clar, com que no estan acostumats a setmanes netes, els donen uns dies de festa, tornen...
No, 3 dies els hi va donar de festa.
Sí, això. No està mal...
I diu, jo els he vist imprecisos. Mm. I pot ser un dels mals del Barça. I no m'atreveria a dir que l'únic, però a veure si encara ara resultarà que tens una setmana neta en no sé quantes setmanes i no va bé.
Jo crec que aquí prioritzes més la descàrrega de física dels jugadors i mental, perquè aquests 2-3 dies de... lliure, jugadors que han marxat o jugadors que s'han quedat o han tingut un punt de desconnexió, prioritzes això. El toc de pilota, aviam, el toc de pilota es perd molt, per exemple, amb una pretemporada, perdó, amb una pretemporada a l'estiu, quan fas un mes de vacances i tornes i dius, ostres, és que tinc aquí un totxo al peu que necessito...
Com el toc de micròfon.
Exacte, necessites.
Primer sí. Dia dius què és
sí,
això.
Sí, què és això, no? Doncs exactament. Jo crec que en tan pocs dies pot ser una lectura, però jo crec que va ser més... mèrit del Rayo, que va incomodar molt el Barça, que no el Barça que fos imprecís de per si, tècnicament, penso.
Laia Tudel, bona tarda.
Què tal, bona tarda?
La Laia ve a parlar-nos d'un... segurament del fet més significatiu dels 11 de Flick en les últimes setmanes, que és l'intercanvi de titularitat, el transvasament de titularitat
de Casador a De Jong. Entenc que els números canten.
Sí, a veure, De Jong ahir torna a ser titular i és la cinquena titularitat de De Jong dels últims 6 partits per 2 titularitats de Casador. O sigui, 5 de 6 per 2 de 6. Per tant, ja d'entrada, els últims partits, evidentment, aquesta tendència, aquest canvi, és molt manifest. Aquesta tendència, aquest canvi de tendència entre De Jong i Casador el veiem sobretot després de la Supercopa d'Aràbia. Des de llavors, el Barça ha jugat 9 partits i De Jong, 6 titularitats i Casador, 4. Però si mirem els minuts, encara es veu més, perquè en aquests 9 partits, és a dir, l'últim mes, De Jong ha jugat 625 minuts i Casador 280 minuts. Si comparéssim encara més la mitjana de temporada, doncs el canvi, sobretot per Casador, de jugar-ho tot a no jugar els últims minuts com ahir, doncs encara es nota més. A Flick és evident que De Jong li agrada, i si no l'havia fet jugar més abans és perquè De Jong no estava en confiança. Recordareu a l'inici de temporada que sempre que li demanaven, De Jong deia que tenia molestes al turmell. En el moment en què De Jong recupera confiança i nivell, Flick el fa jugar perquè li agrada, evidentment, però també perquè vol tenir tothom connectat. No és que Casador faci res malament, sinó que ell aposta per Flick, aposta per De Jong, perquè el veu bé i llavors el vol fer jugar i el vol veure jugar. A principis d'any, quan pensa en aquest retorn ja de De Jong, en una d'aquestes reunions que tenen a l'staff, es parla de la posició de De Jong. És allà on diuen, home, De Jong sempre se sent més còmode en una posició més avançada al mig del camp, però la resposta de Flick en una d'aquestes reunions és: i aquí voleu que tregui a Pedri o a Gavi? No. De Jong jugarà de mig centre, i d'aquí és on surt una mica aquest endarrerir De Jong al mig centre. Valora molt la creativitat en pilota de De Jong, la conducció, evidentment, com elimina gent quan té la pilota, i el dèficit per Flick i per molta gent de De Jong és la defensa. És creatiu però poc endreçat, és el com definirien el joc de De Jong. Les últimes setmanes Flick i els seus ajudants han tingut sessions individuals de vídeo amb De Jong per repassar sobretot aquests aspectes en defensa. També és un moment en què De Jong, com que es troba bé i amb confiança, diríem que té ganes d'escoltar, és molt més receptiu, sí, i té ganes de millorar.
Ho vas comentar a la TDT i em va cridar molt l'atenció. Què vol dir que un jugador és receptiu a treballar i corregir coses amb vídeo?
Bé, que quan tu no estàs bé, perquè ell encara tenia, que físicament amb el turmell estava molt capficat i preocupat amb el turmell, no li expliquis altres
Hansi
coses.
Hansi, no metabalis.
Exacte, va bé que això, quan jugui, faré el que pugui. I ara, en canvi, bueno, si tu estàs bé, doncs és normal que tu vulguis, estiguis, diríem, doncs amb més ganes de seguir millorant.
La receptivitat davant d'un vídeo, davant coses a millorar per l'equip, has d'intentar estar al 100%
receptiu. Justament quan estàs coix, hauria de ser quan no estàs més.
No, home, però entenc que el que vol dir és que si tu estàs malament i estàs en un moment baix de confiança i et venen a introduir nous conceptes quan tu encara no tens agafats ni els teus propis i et demanen que facis un pas endavant amb altres coses quan no estàs segur amb les coses que tu sabies fer, és com un no m'introdueixis més coses, anem a guanyar confiança per fer bé el que jo sé fer i després doncs ja aniré un pas més,
no? Però és que el que tu saps fer potser no li va bé a l'equip, eh? I potser s'ha de canviar.
Sí, estic...
A la manera de jugar d'ell, per exemple.
Ara s'ha obert un debat que vull mantenir viu entre De Jonguisme i no De Jonguisme.
Sí, és a dir, i Gerard... No, l'Auté, tu sabràs, dins un vestidor, doncs suposo que hi ha jugadors que els agrada més aquesta... que els diguin i demanen vídeos i vull millorar, i hi ha d'altres jugadors amb experiència que deuen pensar vull millorar, però jo també sé com fer les coses, no? Una mica?
Sí, exacte. Doncs... Que no li hauràs d'entrar igual a Balde que a De Jong.
El que queda clar, no sé si és receptiu als vídeos o no, que no estem parlant de cap càstig a Casador, no, sinó que és que De Jong...
Una elecció.
Això
no té res a veure amb cap baixada de rendiment de Casador, perquè, insistim, Flick els vol a tots endollats, Casador ha tingut tot aquests mesos de la temporada per jugar, ho ha jugat tot, i ara vol jugar amb De Jong. A partir d'aquí no vol dir que sigui un canvi que sigui permanent, és evident. Vull dir, els tingui dos i Casador anirà jugant. Com s'ho ha pres Casador? De moment tranquil. Pel que ens diuen, ell està tranquil, a seguir treballant i amb una mirada llarga, que això és llarg. Vull dir que el jugador, tot i que segurament no s'esperava aquest canvi i sobretot tan permanent, de tants partits consecutius, l'entén, aquesta conversa amb Flick ha estat correcta i amb tranquil·litat.
Ara pregunto al Gerard, a l'Anaís i al Miguel, que no ha dit res, però tenim Pep Guardiola parlant a Madrid abans del Madrid City de demà al Bernabéu. A veure què diu.
You have to play with incredible courage.
L'hem ensopat per l'anglès, a veure.
Otherwise.
Guys, just stay at the front.
Hola, Pep.
¿Qué tal? Buenas tardes, una alegría verle de nuevo. Antón Meana, de la cadena SER. He hablado en inglés de un partido casi perfecto para pasar y de buenos recuerdos en el Bernabéu, ya sea ganando o perdiendo. No sé si al llegar al estadio, ver el Bernabéu, la sala de prensa, le sube, no sé, la moral, que cree que su equipo tiene más opciones. Y analizando el partido después de ver, por ejemplo, Madrid en Pamplona, si cree que no es un 1%, que tiene más opciones de pelear mañana el pase y meterse en la siguiente ronda.
Bueno, el estadio ha cambiado mucho. Estaba muy habituado a hacer el... No el antiguo Bernabéu, sino antes de las obras, y evidentemente los últimos dos años igual hemos venido y siempre el pasillo es un pelín distinto. Nada especial, cenar bien esta noche, preparar bien. No jugamos hace tres meses, ni hace un año, hace una semana, por tanto los jugadores saben lo que hicimos bien, lo que hemos de hacer mejor, y en eso estamos.
El passadís del Bernabéu, un canvi que ha notat Pep Guardiola de les últimes visites al camp del Madrid. D'aquí una estona la Ruth Vilà en resumirà què ha dit el tècnic del City, i també escoltarem Carlo Ancelotti, que avui ha estat bastant més preocupat del tema arbitral que no pas de l'eliminatòria de Champions. A veure si ens ho paguem alguna resposta més en castellà.
No, hazlo, joder.
Pep. No, yo creo que tenéis más.
Pues tenés razón. Esta vez os mentí.
Ah, fa broma.
Por primera vez no me creísteis. Siempre que digo lo que pienso nunca me creéis, pues esta vez tenía razón, me la habéis acertado.
¿Cuánto crees que puedes tener?
Lo que es verdad que dije el comentario, porque después del partido en Inglaterra básicamente, y aquí básicamente estábamos fuera, ¿verdad? Después de 2-3 creo que no ha dado un duro nadie por nosotros. El 9% estaba ahí. La verdad que pasan las semanas, no semanas, los días, pues bueno, uno se anima. Pero no es el mejor resultado para evidentemente defender, pero intentaremos, claro que sí. No vendremos, intentaremos pasar, por supuesto.
Molt bé, gràcies, sí, Guardiola, gràcies, Pep,
per aquest espot una mica
de la transmissió que farem demà aquí a Catalunya Ràdio, a l'antena digital d'aquest Madrid City, perquè si hagués insistit en l'1%, segurament Xavi Campos hauria dit, nois, cap a casa. No.
Home,
cal
jo
que...
et diria que tampoc ha transmès gaire, o sigui...
Bé,
si us, agafeu a poca cosa, que ja em sembla bé.
Home, hem passat de l'1% a que creu...
No és el puto amo, avui.
No, ja està bé, perfil baix, una mica de pell de xai, i està bé.
Millor anar tapats pel que pugui passar demà. Després,
ha dit que creu que té opcions de passar. Això ja és més d'un 50%.
Jo no sé, no tenen molt poques ganes de fer aquesta roda de premsa.
Un 1% també eren opcions. Poques,
però ara pensa que...
Sí, però és veritat que no anem al partit pensant... Quedaran 2-5.
És que tots van veure, diríem, l'anada.
Efectivament. Després en parlem. A veure, tornant a Casado i a De Jong. Veieu clara aquesta decisió? El Miguel l'ha parlat de decisió i en cap cas càstig, cosa que comparteixo per Casado. Veieu clara aquesta decisió de Flick? És a dir, després d'aquesta sèrie de partits en què és evident que estem alimentant la confiança i el rodatge de De Jong, us sembla que el viatge està valent la pena? O fins i tot que veieu que al final valdrà la pena?
Jo crec que el que hem d'acceptar és que a l'entrenador li agradin més uns jugadors dels que ens agraden a nosaltres, o sigui, jugadors diferents.
Però això jo crec que s'accepta bé, no?
Sí, bueno, en principi sí, però l'últim dia jo he sentit molt ronron de què ha passat amb Casado, com si fos necessari que hi hagués una discrepància o una falta d'atenció de Casado als entrenaments o alguna cosa, que jo crec que no ha passat, que és senzillament que l'entrenador ha posat en marxa una opció que és difícil d'entendre, però que ell la deu tenir bastant clara, i per això pues, jo soc de l'opinió que De Jong ha tingut 5 anys d'oportunitats, i tot i que ara sembla que millori, sobretot físicament, futbolísticament jo no acostumo a sentir a cap transmissió o a cap diari llegir el dia després del partit que De Jong ha estat el millor del partit. O sigui, és difícil ser titular al Barça si mai ets el millor del partit. Si en canvi m'ha passat amb Casado, que moltes vegades mentre ha jugat ha estat el millor o dels dos o tres millors dels partits. Bueno, entenc que que l'entrenador pense diferent al que crec jo, però ho assumeixo, és que això va així.
Anaïs, en representació del de Jonguisme, suposo que celebres aquest sorpassa.
No, a mi en realitat em sap greu per Marc Casado, perquè crec que no havia donat motius. Jo crec que al final és un tema d'expectatives, no del que estem veient ara, sinó del que Flick creu que pot arribar a veure d'aquests jugadors. Va passar una mica a la porteria, no? Hi havia motius per canviar Iñaki Peña en aquells moments? Home, doncs fredament no. Hi havia motius per canviar...
Ahir Stensne, per mi, va fer el millor partit des que juga.
I per què, Jordi? Perquè ha acumulat partits i cada cop va guanyar en seguretat. Llavors, jo crec que en l'imaginari de Flick, ell, doncs, en el seu mig del camp predilecte és Pedri i dos més... Un d'ells, ell vol que sigui Frenkie de Jong, i perquè aquest futbolista sigui complet i li aporti el que ell vol i que creu que li pot arribar a donar, necessita minuts. Això vol dir que ho ha fet malament Marc Casado? No, en cap cas. Marc Casado és un futbolista que per mi ha estat... de les grans sorpreses de la temporada, però ell creu que en algun moment Frenkie de Jong pot arribar a donar-li molt més i té una capacitat d'aprenentatge, segons veig, segons Flick, per defensar millor que potser la capacitat que té Marc Casado de millorar amb la circulació de pilota o de ser més creatiu. Són dos perfils molt diferents i amb l'entrenador creu que amb aquest Barça li pot anar molt millor Frenkie de Jong.
Són dos perfils que jo crec que són complementaris. Sí. És a dir, que per un partit et podria anar bé un i per un altre un altre.
Sí.
El tema és mantenir-los els dos
actius
i vius, perquè si no el dia que necessitis l'un o l'altre, vull dir, m'ho invento. Amb els números que ens ha donat la Laia, podries pensar que Casado no pensi que ha fet res mal fet, perquè li deu haver dit Flick, però posant per cas la setmana vinent juguem de Copa contra l'Atlètic de Madrid i és un partit on jo jugaria amb Casado. Però clar...
Però és que ahir també l'hauries posat a Casado
potser
contra
sí,
el Rayo Vallecano.
Però no tan clarament.
Tu jugaries amb Casado, cal veure si Flick jugaria amb Casado.
Ja, ja, ja.
No.
Clar, és que és
falta
això.
Clar, és que potser Flick ha decidit que és Frenkie de Jong
podria
fins
ser,
a l'infinit.
És que estem parlant d'una qüestió d'elecció. I és això, ha triat i el que em sorprèn és que hagi desaparegut tan dràsticament del mapa Casado, quan podries anar jugant una mica
el
amb els dos.
El que sorprès és que moltes vegades, aquests dies, el que ha passat és que ha entrat Eric de pivot.
Sí.
I això ha donat que pensar, i penses, hòstia, Casado ja no és la segona opció per aquesta posició.
Sí. Ha passat una vegada.
Dos vegades, com a mínim.
Per protegir centrals per davant, ve un aspecte més defensiu, probablement.
També és veritat que ara ve Les Palmes dissabte, Atlètic de Madrid dimarts, per tant, aquí són dos partits molt seguits que conviden a fer algun canvi a l'11.
Sí, dos partits que has de guanyar.
De fet, ahir hi ha un moment que quan està escalfant Eric García per entrar... que el canvia per Cubarsí, jo vaig pensar, ostres, potser canvia...
Perquè a Sevilla va fer això.
Exacte, sí, sí. I dius, ostres, ja li ha passat per davant. Vaig tenir aquesta sensació també, com deia el Miguel, amb Eric García. També us dic, això ja són opinions personals, però que un futbolista no, com Marc Casado no entrés ahir fins al minut 40...
Jo
em vaig quedar una mica i dic, ostres, cal posar-lo 5 minuts, tal com estava allò...
Clar, però torno al que deia abans. A mi em va fer la sensació ahir que Flick a la segona part volia que el partit anés més...
Que es jugués al peu a no perdre la pilota.
I en això va pensar, jo crec que no ho va aconseguir, que De Jong ajudés més Pedri.
I Casado l'hauria ajudat bastant més, crec.
El concepte pilota és en creació... que és el que crec que ell volia Flick. S'estima més De Jong, en recuperació suposo que s'estima més Casado, però ell, com que es tractava de no perdre la pilota, pues suposo que va apostar per De Jong.
Sense fer uns números estratosfèrics, De Jong ha millorat el seu nivell respecte a fa uns mesos, això és innegable, a nivell de números, de passades correctes, de donar aquesta consistència al mig del camp, ho ha millorat. Tinc la sensació que Flick va aprofitar un parell de partits on Casado va estar una mica imprecís, amb pèrdues o algunes importants que van provocar alguna transició per fer una mica el canvi, el clic. Crec que De Jong, a nivell físic, també confia més en el seu turmell, ja, això ho ha netejat una mica més. Però no ha donat cap masterclass per dir, jo estic molt per sobre de Casado. Almenys jo no ho veig així. No sé, tinc aquesta sensació...
Jo contra l'Alavés sí que vaig tenir una mica aquesta sensació, Quan van entrar contra l'Alavés tant Eric com Frenkie de Jong, vaig pensar, ostres, aquests dos canvis t'han donat la volta i la cara del partit.
I tinc la sensació, Anaïs, que a mesura que anem coneixent a Flick mica en mica, em dóna la sensació que amb un Barça on hi ha tanta joventut, molt, molt joves, tenir Chesney a la porteria, De Jong per allà al mig del camp, fins i tot m'atreveixo a dir Íñigo a línia defensiva, i Tomàs a Lewandowski. Ah, la columna, la columna és experimentada, sí, sí, bregada amb, amb camps importants, i la resta, joves amb una gana que no vegis. Bueno, jo crec que això li encaixa bastant al seu ideari mental de Flick.
Aquest és un plantejament molt raonable. Vaig ser fatal de temps i, per tant, us demanaré un sí o un no o una altra pregunta sobre el mig del camp. I com que tornem a parlar d'eleccions, us convenç que Gavi sigui clarament titular per davant de Dani Olmo?
No.
Tampoc.
Tampoc.
Veus, aquí sí que hi ha hagut unanimitat. Laia, alguna cosa més?
Res més.
No?
No, però no marxo, m'espero.
Sí,
perquè aquest tema m'interessa
molt. Avui és volcada perquè arriba Ramon Salmurri.
Bona assistència.
Amb el rellotge de Jules Condé. Ara venim.
Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Necessites una rentadora nova o canviar el televisor?
A Electrodomèstics Calvet tenim les ofertes que necessites per començar l'any estalviant.
A les nostres botigues t'assessorarem personalment perquè trobis els electrodomèstics més adients a les teves necessitats a uns preus irresistibles.
En menys de 24 hores et lliurarem els electrodomèstics a casa teva i podràs pagar allà mateix amb targeta.
Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona dijous 20 de febrer. Descobreix tots els graus i coneix els nostres alumnes. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
Renew. Renew. Vehicles d'ocasió de totes les marques, recondicionats i certificats. Elèctrics, híbrids, gasolina, dièsel i GLP. En Renew, ara ve el millor amb les nostres garanties. Assistència 24/7, verificació de fins a 150 punts de control, satisfacció garantida o et tornem els diners. Descobreix tots els avantatges de la xarxa Renault i Dacia i gaudeix de condicions especials tan sols aquest mes.
T'esperem als nostres concessionaris de Catalunya.
Proud Mary de Tina Turner.
Soc superfan de la Tina Turner.
Es va convertir en la reina del rock and roll.
La definiria com a power total.
Proud Mary la va acompanyar tota la vida. La va empènyer a buscar el seu anhel, el seu somni de llibertat.
Això no és una cançó. Dijous després del Polònia a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Senyores i senyors, bon dia.
Els protagonistes de cada dia i totes les històries al Matí de Catalunya Ràdio.
Alcaldessa Cília Oriols, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Vostè creu que continuarà sent alcaldessa?
El que tinc molt clar és que no he perdut la confiança dels meus votants. Simplement, doncs, ha estat un cop d'estat perpetrat per la resta de formacions polítiques.
Un cop d'estat per això no és, perquè respondria a lògiques democràtiques. Sergi Pàmies.
Lluís de l'Olmo, li vaig preguntar, Lluís, com et vas inventar tot això de la tertúlia? I va respondre, per poder esmorzar.
Avui podem saludar la Cília Cavallol, esposa del bisbe emèrit de Solsona, Xavier Novell.
Bon dia, Ricard.
Bon dia.
Rafael Faixedes.
Jo soc molt fan. Quan arriba l'amor, arriba l'amor.
Pere Espinosa.
La ràdio és amor i quan perds aquest amor és molt dur de poder-ho reemplaçar. És el regal més gran que m'han fet amb anys.
De 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Tot s'accelera. I el pop-up s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
És responsabilitat humana posar que les dades siguin correctes.
Les dades obertes de Catalunya, no? Com les podríem visualitzar?
Tenim una gran eina, però si no li fotem cas...
Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem. Tractem tots els àmbits de la societat amb la gent que ja la fa servir.
Aquest dimecres, nous episodis de Pop-up IA, el videopodcast de Mariola Dinarès a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Festival. Un dia escriurem un llibre.
El que passa quan,
el que passa quan el llum vermell està apagat. Tot ho acostuma a propiciar a Ramon Salmurri. Hola, Salmo, bona tarda. El Salmo ve a explicar-nos, aquesta hora és bastant sabut, però convé posar-hi ciència, què li va passar a Jules Koundé per seure a la banqueta per tercer cop només aquesta temporada, perquè els tres cops li ha passat el mateix.
Doncs que va tornar a fer tard a la convocatòria, per tercera vegada aquesta temporada. Jules Koundé va fer tard i el seu entrenador, Hansi Flick, jo crec que va donar mostres clares d'estar-ne ja una mica cansat, perquè va dir textualment a la roda de premsa no és tan difícil presentar-se i complir. I va afegir, va de respecte, i ja sabem que Flick amb això sí que és molt, sí que és molt rigorós. La primera, el primer retard de Koundé va ser contra l'Alavés, el 6 d'octubre. Va arribar 2 minuts tard a la xerrada aquell dia i va jugar només 30 minuts aquell partit, que també va sortir Héctor Ford de titular. Després, el partit contra l'Espanyol, el dia 3 de novembre, va arribar 1 minut tard i va acabar jugant 12 minuts. I el partit d'ahir contra el Rayo, on va jugar 25 minuts. A veure, diverses qüestions.
És curiós perquè fins i tot quan està castigat ha d'acabar jugant,
sí,
perquè o Héctor Ford té rampes o, com ahir, fa pinta que el partit se li està fent llarg.
I que el càstig de Flick sembla molt clar que és no seràs titular, no és
no jugaràs,
vas fora de la convocatòria, sinó no, sí, seràs, sí, no seràs titular. No és un càstig excessivament agressiu, almenys de moment en partits d'aquest perfil i tenint en compte que acabes tenint minuts, però a mi em queda un interrogant aquí, que és què passa amb l'acumulat, amb la reiteració. Perquè normalment en aquest tipus de codis interns, quan tu vas repetint un error, això puja. Si és una multa econòmica, doncs és evident que la segona surt més cara que la primera. Aquí això no passa, almenys de moment.
Però ahir Flick ja ho ha dit, haig de parlar amb el jugador.
Sí, sí.
Clar,
sí,
perquè sí. Jo imagino que, evidentment, aquesta sanció té un objectiu, que és que
no
el jugador
no hi torni.
Quan veus que el jugador li és igual. Perquè és, et diré més, potser a Koundé li convé tots aquests descansos, bueno, perquè és que si no descansa mai.
Venia d'una setmana molt, molt neta i estic segur que no li va, sí, però li va posar bé jugar. Pari, hi ha jugadors que tenen minutatge variable, primes, vull dir, hi ha coses que no li farà gràcia.
Home, no crec que a Koundé li vingui de 3 partits, no, tenint en compte que n'ha jugat 36.
No, exacte, exacte. Sí, sí.
Sí, sí.
Ho dic,
però vull dir que és evident que no està funcionant, diríem, el càstig, en aquest, no està obtenint l'objectiu que persegueix.
I que no arriben tard, no hi arriben mai, i ell arriba sistemàticament tard, vull dir.
I que el problema Koundé,
si el problema Koundé sembla que el té amb el desplaçament, perquè són sempre partits a casa, o sigui, no és que estigui a l'hotel.
No, i el primer no va ser a Vitoria?
Sí?
Jo diria que el primer és contra l'Alavés.
No hi ha res.
Això a la meva època no passa tant, no passés passat tant, perquè dormíem quan hi ha migdiades o hi ha concentracions en parelles.
Ah, clar.
A l'habitació, en habitacions dobles.
Sí.
I un, si està empanat, anem, i normalment, en canvi, sí, si està sol, amb els cascos, que me l'imagino allà, amb la música, tal...
Dormir, doncs, perquè dorm molt.
Doncs mira, això està bé.
No,
jo li faria arribar a Flick, perquè aquí és un win-win. Vull dir, els jugadors junts no es distreuen, no arriben a l'hora, i a sobre ens estalviem la meitat d'habitacions d'hotel, que tal com està
no,
el club.
No, però això ara... Bueno, m'atreviria a dir que és bastant innegociable, això.
Sí,
sí.
Molt bé.
Sí, sí.
Però escolta, algun company pot trucar a la porta.
Sí, home, clar, aniràs a trucar a l'habitació de Koundé. Sí, sí. No tenen res més a fotre.
I Héctor Ford segur que no serà.
Ah, Àngela Maria, sí, sí. Molt bé, les posicions han quedat molt clares a l'inici, especialment ferm Miguel Rico. La pregunta és... xerrada de la final de la Champions. Lamine Yamal arriba 38 segons tard. Banqueta?
No ho sé, depèn.
Sempre
hi ha excepcions a tot arreu. Però potser faria una excepció amb algun jugador i si es queixés d'algú li diria és que ell és insubstituïble i tu no.
Però això pel grup, Miguel.
Jo preferiria activar algú del meu staff i 10 minuts abans i a sort
Marcos, tira cap a la 203.
Que li hagi passat 3 vegades a la mateixa persona vol dir que no és culpa de l'entrenador, ni del rellotge.
Evidentment que no.
Que és una actitud respecte...
Per tant, a la final de la Champions hauríem de fer una excepció, eh?
Potser sí, o potser no. També pot començar a la banqueta, però, però si no, he dit aquest argument en funció de que si això podia ser un motiu perquè s'emprenyés algú dels que s'han quedat sense jugar per arribar tard. Però torno a dir, si aquest és l'argument, li diria ell és insubstituïble i tu no, i avui és un partit que hem de guanyar. Sí o sí, i amb ell potser el guanyarem i amb tu potser no el guanyaríem.
Jo prendria mesures preventives perquè ningú s'adormi, sí. Miguel. Eh? Que jo prendria mesures preventives per arribar a aquest...
Això els jugadors...
No, però si poses el president la porta, picar les portes de tothom...
Jo crec que a la final de la Champions... Vaja,
no
em sembla que per prudència el que has de fer és dir-li als jugadors la reunió és a 3:45 i tu arribar a les 6.
Bueno, això,
i així t'assegures que...
Això parlem de la puntualitat, que és una cosa que em passava... A mi, jo tinc uns cunyats tan impuntuals.
Clar, que, és que aquí tens traumas,
jo veig. A sopar amb ells i em deien, en què no hem quedat? I els hi deia a les 8:30. I en realitat jo havia reservat 9:30.
Una hora?
Sí, sí, però els donava una hora de marxa per arribar. I sempre arribava jo primer, encara. M'entens?
Perquè ja ho sabien, ja ho sabien, sí, sí, que feies aquest truc.
No, no, clar, no ho sabien, no, perquè hi ha gent que pues, li encanta ser impuntual.
També dir, està van, bé van, saber els motius,
no li canvia ningú, però clar, això no vol dir que els que arribem a l'hora ens hagin d'adaptar tota la santíssima puta vida.
Bé, Miguel, bé, Miguel.
No, però... No, perquè m'he d'adaptar jo.
Sí, sí. Però una cosa, han d'haver-hi motius.
No hi ha cap motiu per arribar.
Sí, poden passar coses a la vida.